Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer. Avui a Camins del Pla i la Muntanya dedicarem el programa als programadors d'activitats i les activitats que s'han programat aquest mes de febrer. I ens agrada repetir l'experiència que vam començar l'any passat i que també serveix per fer un petit homenatge a tots aquests organitzadors de sortides que dediquen doncs, part del seu temps lliure desinteressadament a organitzar sortides, a pensar el lloc per on passaran, a preparar-les, que generalment no s'hi va... Vinga, anem aquí i ja està, sinó que generalment el dia, la setmana abans o uns dies abans s'hi va fer el trajecte, buscar les sortides culturals, si s'ha de fer alguna visita. També si hi ha una pernoctació, buscar els llocs on els participants puguin anar-hi. Crec que està bé que una vegada, com a mínim una vegada a l'any, mirem de fer-los un homenatge i un reconeixement, no només als que sortiran avui, sinó a tots aquells que setmana rere setmana doncs, es dediquen a organitzar activitats d'una manera absolutament desinteressada cap a la resta de socis i no socis, a tots aquells que volen venir a conèixer territori, conèixer drets desconeguts, fer amistat i compartir la seva experiència. Doncs... bé, aquesta primera introducció dic que potser parlem d'alguna coseta, perquè també han passat coses, com per exemple una mica la revolta pagesa i la sequera, que una mica les reaccions estan. Aquestes últimes setmanes els pagesos han tret els tractors per paralitzar el país amb la raó de queixar-se de la seva decisió provocada per diversos factors. La pròpia sequera, que ja fa molts anys que dura, i que, a veure, és una cosa que hem de tenir present, que els preus dels productes agrícoles estiguin molt alts, el cas mític i paradigmàtic de l'oli, no vol dir que els pagesos guanyin més diners, senzillament perquè aquests preus són alts, en part, potser per la pròpia especulació, que no és dels pagesos, i en part també doncs, perquè, senzillament, les oliveres no produeixen oli. I, evidentment, els pagesos tampoc guanyen diners, en aquest cas. La hiperburocratització, que els afecta. Es queixen, amb raó, que per cobrar les subvencions han de fer un munt de papers i complir amb requisits que, de vegades, són no del tot realistes o adequats. Tot i que aquesta paperitis afecta a tota la societat, a tots els col·lectius i tots els que en un moment o altre, nosaltres o per la nostra feina o el que sigui, hem tingut que fer alguna sol·licitud d'alguna subvenció, la quantitat de papers que hem hagut de fer. Però els pagesos, com que una part important dels seus ingressos se deriven de la PAC, doncs evidentment es veuen especialment afectats. Un tercer aspecte és la invasió dels productes de fora, més barats, perquè no compleixen amb els estàndards europeus. Podem parlar de salaris, podem parlar de productes fitosanitaris. També hi ha de fer petit matís de que no és una cosa nova, és una cosa que, per exemple, els pagesos de França fa 30 anys que anaven camions espanyols carregats de la fruita espanyola barata, precisament perquè aquí era més barat de produir. I actualment és més barat de produir al Marroc, on ja tenen la seva mini-almeria muntada, amb l'avantatge de que els preus de producció encara són més barats. I això també ho hem de tenir present. La realitat és que els nostres pagesos no poden competir en costos precisament amb el Marroc, fins i tot cobrant la PAC, perquè allà doncs, produeixen més barat. I nosaltres, com a consumidors, també això és veritat, perquè una queixa hi ha, votem que ens portem cap a casa i la nostra cartera és més sincera que les nostres paraules. Parlem molt de solidaritat amb els pagesos, però a l'hora de la privacitat de la compra les nostres mans se'n van als productes més adequats econòmicament. I llavors ja parlem, com que aquí no hi ha ningú pagès que ens pugui veure, agafem la fruita i la verdura, doncs, que hi ha. També és cert. I que més mata. L'aparició de grans empreses, que un altre bloc que també es queixen, és l'aparició de grans empreses que concentren la producció. I això és cert. Però aquest aspecte també forma part d'una evolució multisecular cap a la concentració de l'agricultura. Convé recordar que fa 200 anys, menys de 200 anys, podem posar fins i tot 150, el 80% de la població activa, de la gent que vivia en un país, era pagesa. Avui en dia no arriba al 3%. I continua i continuarà baixant. Si avui ens hem emocionat perquè, o aquestes setmanes, ens hem emocionat perquè 100 tractors col·lapsaven les vies, fa mobilitzacions pageses de fa 20 o 25 anys, la quantitat de tractors doblava i triplicava. I probablement, d'aquí 10, 15, 20 anys, ens emocionarem només de veure 25 tractors. Amb sort, que surtin a reivindicar els problemes per tirar endavant. És, de certa manera, una mica la vida. Hem entrat en alerta de sequera, per cert. Hem entrat en alerta de sequera. Cada vegada hi ha més restriccions. A vegades a les notícies pots veure com parlen de que no es poden omplir les piscines en les seves cases, les segones residències o fins i tot terceres, al Pirineu o a la costa. I és una qüestió que hauríem de pensar també si n'estem tantes piscines. O camps de golf, o camps de futbol, o tantes i tantes coses. Com bé recordar, però, també és cert que aquesta sequera és especialment dura i que a vegades pots estar preparat per una sequera que dura 3 anys, però aquesta ja va pel quart. I és una cosa que probablement ens haurem de plantejar. També s'han sortit les notícies de que estaven pensades moltes obres de contra les sequeres, l'última sequera de l'any 2008-2009, però va arribar la crisi del 2010-2012 immobiliària i com que hi havia haver retallades, doncs aquestes obres no s'hi van fer. I ja veurem com anirà evolucionant la situació. Ara bé, esperem que tard o d'hora, en algun moment, comenci a ploure. Tampoc fa falta que plogui com a Califòrnia, que de sobte va ploure el que devia ploure en 8 mesos en poc menys d'un dia. Una setmana. Però també pot passar. No vull allargar-me més en aquesta reflexió, perquè tampoc no té sentit. Perdoneu si me sentiu una mica tossir. Ja recordo, ja sabeu que... Ui. El mes passat, doncs, no vaig poder fer el programa de ràdio perquè estava fatal, de veu. M'agrada estar aquí una altra vegada amb vosaltres. I comencem, doncs, ja amb aquest programa que no parlarem de les sortides, perquè és un programa de les sortides i dels seus organitzadors.
Camins del Pla i la Muntanya.
Trenes de vida, muntanyes i valls, lliures al llarg dels anys. Un poble batega entre roques i estanys, amb l'horitzó al davant.
Comencem el programa d'avui amb una entrevista, reportatge, sobre el cap de setmana al Berguedà del passat dissabte 3 i diumenge 4 de febrer, organitzat pel Jordi Esteve. Benvingut, Jordi.
Hola, bones.
Sí, primer de tot farem una mica de comentari del Berguedà. Aquesta comarca que el centre històricament ha fet moltes sortides degut a, pues, això, té llocs de força interessants. Només un petit llistat de llocs i sortides que el centre ha fet al Berguedà. Per exemple, el Berguedà, en visita o no a Gósol, un poble força peculiar, però sobretot per la seva descripció territorial, no oblidem que és al Berguedà, però és de Lleida, que també té un passat picassià. La Serra del Cadí-Moixeró, per la seva vessant sud, ja que la vessant nord dona al Vall del Segre. La seva vessant sud és tot el que dona al Llobregat. Precisament les fonts del Llobregat i les fonts, la Dou del Bastareny, que són molt, molt boniques i molt espectaculars, especialment ara, entre cometes, que estem en sequera, encara potser tenen una mica d'aigua.
els jardins Artigues de Gaudí, visités a la mina de petroli o les mines de carbó de Cercs, el camí dels bons homes, que també passa per aquesta comarca. Visités, per exemple, les colònies industrials de Llobregat, el seu passat industrial. La Via Verda, per l'antic carrilet que voreja el Llobregat. Podeu buscar infinitud d'informació per internet per aquestes i altres indrets de la comarca. Centrant-nos més en l'àrea de la sortida, potser parlem una mica de lo que és la Serra del Callaràs. Aquesta Serra del Callaràs es troba entre les comarques del Berguedà i del Ripollès. La major part de la serra és un espai natural d'interès nacional, està catalogat d'aquesta categoria. La seva fauna i la flora són valuoses i típiques d'alta muntanya, com cèrvols, isards, galls fers, picots negres. Estem parlant també d'un territori, com tota la comarca del Berguedà, amb un important passat miner, sobretot vinculat al carbó, industrial, que és clarament present a la Pobla d'Illet, amb el telefèric del carbó o la fàbrica Aslan de ciment. En la sortida, concretament, i tu ens ho podràs dir després, va visitar, si no recordo malament, el santuari de Falgàs. Aquest santuari és un santuari marià del municipi de la Pobla d'Illet, protegit també com a bé cultural d'interès local, situat doncs, a la serra del Falgàs, I en el seu mirador, doncs, després en parlarem també, suposo, es pot gaudir de magnífiques vistes sobre el Cadí i el Moixeró cap al nord, cap al llevant, cap a la serra de Montgrony, el Puigmal, i cap a l'oest, als rasos de Tubau i la serra d'Ensija. La primera menció que es té sobre aquest lloc és el 984, en l'acte de consagració de la desapareguda església de Sant Cristòfol de Vallfogona. És una construcció massissa i de considerables dimensions, que consta d'una església i diverses hostatgeries. Com és de l'època, doncs, fort grosses parets de pedra i cobertes a dues vessants amb teula aràbiga. Algunes estances també estan cobertes amb volta. L'altre lloc a resaltar d'aquest cap de setmana és el xalet del Callaràs. Al ben mig dels boscos de la serra del Callaràs, precisament, trobem aquest xalet que té la particularitat de que va ser projectat per Antoni Gaudí l'any 1902 i que com a funció va tenir la d'allotjar tècnics i enginyers de les mines de carbó d'aquesta mateixa serra, de la serra del Callaràs, explotades a principis del segle XX per l'empresa de ciment Portland Aslan, que és allí a vora. L'any 1932 l'empresa va cedir aquest xalet a l'Ajuntament i a poc a poc doncs, l'edifici doncs, va anar perdent i es va anar abandonant, i el 1971 es va reformar com a casa de colònies substituint el seu element més característic, l'escala de cargol, per una de metàl·lica. A finals dels anys 80, degut als canvis de normatives, va quedar en desús i en un estat de degradació considerable. Actualment se n'ha restaurat l'exterior. I això és el petit resum que podem fer de la comarca del Berguedà. Vols afegir alguna cosa més, Jordi, o ja passem directament a comentar aquesta sortida?
Crec que ho has explicat tot perfectament, tant la part cultural com la vessant, diguéssim, més excursionista del Berguedà, no? Que és el que ens agrada de tot, no? Tant la cultura com l'excursionisme. Però vull dir, has tocat les dues vessants i crec que no t'has deixat res amb això i has fet una molt bona introducció de lo que vam poder viure aquest cap de setmana al Berguedà.
Com va anar precisament aquest cap de setmana? Quants va ser a les sortides?
Bé, com que era una sortida projectada de cap de setmana, aquí sí que va estar oberta una mica al gust dels socis i sòcies del centre que vinguessin o un dia o dos dies o indistintament. Llavors, el primer dia, si no recordo malament, érem 7 persones i el segon dia érem 9 persones. La vam projectar com a sortida de cap de setmana, més que res per la distància que que hi ha des de Balaguer fins allí, com per fer-ho en un dia. Tot i que moltes cops han fet sortides així llargues, aquesta vam fer oportuna que estaria bé fer una sortida de cap de setmana en aquesta zona, que tan bé has descrit tu com molt bonica. I llavors vam començar amb la sortida del dissabte, que precisament és el partell des del Santuari de Falgars, que molt bé has descrit tu en la teva introducció. I d'aquí vam recórrer el que és la primera excursió del dia, que és la Serra del Callaràs.
Sí, doncs explica'ns una mica aquesta primera excursió, com va anar, en quina hora vau sortir, i quin va ser més o menys l'itinerari, que ens resaltaries.
Doncs bé, no vam matinar massa, crec que ja estàvem dormint allí perquè el gruix de gent que hi vam anar ja ens vam quedar a dormir el dia anterior, ja vam anar el divendres a dormir. Llavors no vam matinar i vam començar a caminar a 9:15 i vam partir del santuari de Falgars, un santuari molt maco. Actualment, crec que això no ho havies comentat, hi ha com una mica d'hospederia, diguéssim, hospederia-restaurant, però en aquesta hora està tancat. Bé, també com em tornava a veure que està tancat, potser sols obre en època més estival. Doncs vam partir a 9:15 del santuari de Falgars, i ja vam començar a dir que vam suar la cansalada, perquè la ruta s'inicia ja amb ascens. Amb ascens, seguint un dels GRs, fins que llavors entre boscos molt macos, tot i que se note també amb aquesta part del Berguedà el que és la falta d'aigua, és una cosa que s'acusa a tot Catalunya, és un problema que ja tots venim sabent, i aquí no podia ser l'excepció. Doncs entre boscos vam arribar fins a el que se coneix com el Roc del Callaràs, que està en una bonica esplanada herbada. Malauradament, ara en aquesta època de l'any no hi ha tot el seu verd aquest esplendorós que estem acostumats a veure la primavera, i llavors és un roc que es troba ahí al mig del Norre, conegut com el Roc de Callaràs. A partir d'aquí llavors vam fer la primera, diguéssim, ascensió o cim del dia, que és el Pedró. Aquest cim, està considerat un dels 100 cims que, no confondre amb els 100 cims de la FEC, és un 100 cims dels que té contemplat amb un catàleg l'Institut Cartogràfic Català, que té una sèrie de cims al seu llistat, que te recomanen que des com cap a la vida no els facis. Aquest està considerat un dels cims. Té unes vistes, no són panoràmiques de 360, perquè la vegetació no ho permet, però la veritat és que té unes molt bones vistes cap a la zona del Pedraforca i, com tu has dit, la zona del Cadí, val? I Moixeró. Aquí llavors vam tenir que fer una petita variació de la ruta, perquè si bé podreu trobar a vegades algunes rutes, alguns tracks que et baixen directament a buscar el PR que havíem d'agafar, vam fer una petita variació perquè ara aquesta zona ha estat declarada i protegida per la presència del gall fer. I llavors vam tenir que recular una mica enrere i fins a trobar el PR, i tot resseguint el PR, també per uns boscos molt macos, molt bonics, vam arribar a un lloc, si bé molt peculiar, pel nom i per l'emplaçament, pel lloc, és conegut com el Joc de la Pilota. Es diu el Joc de la Pilota perquè és una esplanada, com si fos un camp de gespa allà al mig del Norre, i se diu el Joc de la Pilota perquè, com tu abans has comentat, estem en un lloc de molta activitat minera, que havia sigut amb molta activitat minera, i aquí els miners precisament jugaven a pilota, aquí en aquest camp, i per això es coneix com el Joc de la Pilota. I ja després d'aquí ja venia el plat, diguéssim, fort del dia, que era la roca del joc, o també coneguda com la Devesa Jussana. És el plat fort del dia perquè l'anàvem contemplant mentre ens estàvem atançant, i és un roc que és un símptoma molt rocosa que sembla inexpugnable. Quan tu te la mires, dius aquí com hi pujarem. I, de fet, és el que van preguntar molts dels que estàvem a l'excursió, que diuen, però aquí pujarem, però aquí no es pot pujar. Llavors van dir, tranquils, que hi ha una via d'accés. I sí, ja està molt ben buscada, molt ben trobada, és una via d'accés que puja ajudat d'unes cordes i unes grapes i te puja fins a dalt del cim amb unes vistes realment espectaculars, vale? Aquestes, aquí sí que unes vistes panoràmiques de 360. Un cop havíem ja fet tota l'adrenalina de la pujada amb aquest cim, ja havíem fet la part més difícil de la sortida, vam continuar resseguint el PR fins a arribar al mirador del Roc de la Lluna, que aquest és un mirador que s'arriba pràcticament quasi amb cotxe, i amb aquest mirador també hi ha molt bones vistes també cap a la zona del Cadí, cap a la zona del Cadí, cap a la zona del Pedraforca, i sí que ja trobes més moviment d'excursionistes. Així com al Roc del Joc no vam trobar ningú, aquí sí que ja trobes més moviment, i al cap de molt poc, després del mirador, ja arribàvem al xalet de Callaràs, que, com tu ben bé has dit, és un edifici projectat pel Gaudí, és molt particular, té tants defensors com detractors, hi ha molta gent que no li agrada perquè diuen que fa això aquí al mig del no-res, perquè és així, és al mig del no-res, però realment és molt peculiar de veure. També és lamentable que avui en dia no tingui cap ús. Està reformat a l'exterior, correcte, però l'interior encara no se li està donant cap ús. Llavors, entre altres, vam comentar que estaria bé pues, que albergués, per exemple, algun refugi de muntanya seria una possibilitat. I després d'aquí, ja, després del xalet de Callaràs, va venir, diguéssim, la part que potser era la part més feixuga de la sortida, perquè havien fet tots els plats principals, tots els plats forts de la sortida, i ja era el retorn. Llavors, el retorn sí que és veritat que fer una mica de pista. Es podia fer per pista, alternant algun tram amb corriol, però bàsicament una mica de pista. Però bé, però arribàvem pràcticament, no sé si eren les 5 de la tarda o 6:15, arribàvem al lloc una entregada al Santuari de Falgars. I aquesta va ser la sortida del dissabte.
Una cosa, on vau passar la nit? I els que van el divendres també, si es pot saber, hi ha algun refugi de per aquí?
No, refugis a Guardiola de Berguedà, l'únic que tens mitjanament a prop, si vens del Cadí, però que està tirant cap a Bagà, a prop de lo que és la Dou de Bastareny, com tu has dit abans, però nosaltres vam dormir, la gent es va partir, teníem la possibilitat de bungalows amb un càmping, teníem possibilitat d'apartaments i teníem possibilitat d'hostal, i la gent se va repartir una mica entre apartaments i hostals. I llavors vam dormir d'aquesta manera tant divendres com dissabte. Vam creure oportú dormir d'aquesta manera.
Mm-hmm. D'acord, i llavors, després suposo que descansar, fer una mica de tertúlia i comentar la jugada, suposo que devia ser la sortida del diumenge. Com va ser aquesta sortida? Com va anar aquesta sortida del diumenge?
Bé, doncs, com que no havíem tingut prou amb la sortida del dissabte, com t'he dit, aquesta part més picant de la sortida, que era la pujada a la Roca del Joc, doncs ens han dirigit cap a Vallcebre, la bonica població de Vallcebre. Recordem que per arribar a Vallcebre des de Guardiola de Berguedà mateix parteix aquesta carretera que et portaria cap a Vallcebre i que et portaria cap a Saldes. Llavors te desvies abans d'arribar a Saldes, una mica abans, i puges a Vallcebre. Diem que és entretinguda perquè, si bé l'objectiu era assolir el cim del Tossal de Llissol, un mirador també panoràmic de 360, també molt espectacular, el cim en si no té res. Llavors li van voler donar un toc més aventurer i el que vam fer va ser recórrer una circular en la qual vam recórrer els cingles de Conangle i els de Vallcebre. Els cingles de Conangle els vam recórrer per un camí que es coneix com el Camí Aeri de l'Àrtic. És una cresta equipada vol dir que hi ha passos amb grapes, amb cadenes, i és discontínua, és una cresta discontínua, això vol dir que hi havia trossos que caminaves, hi havia trossos que grimpaes, que desgrimpaes, i això va fer que sigués molt entretinguda la primera part de la sortida. També era la part que, diguéssim, te feia perdre més temps. Si bé que no érem un grup molt gran, que érem 9 persones, sí que és veritat que amb aquest tipus de sortides així has de parlar més compte i anar una mica que tothom se senti còmode. Llavors, s'ha dilat una mica més la primera part de la sortida, fins a arribar, recorrem tot el cim des del Corangle, fins a arribar al cim de l'Àrtic. Pugem a dalt del cim de l'Àrtic, allà fem una petita parada, reposem forces, mengem una miqueteta i llavors ja enfilem una baixada també molt maca a través de boscos, molt bonic, i arribem a lo que és els cingles, que es coneixen de Vallcebre, els cingles de Vallcebre. Tota l'estona vam anar caminant el que tenim a la nostra dreta, els cingles de Vallcebre, alguns cops més a la vora del cingle i d'altres més cap a l'interior, i també vam fer una parada als cingles, i sí que vam parar a dinar, i després de dinar ja va tocar pues, lo que assolir el cim, que és el Tossal de Guissol. És un cim que d'entrada, quan el veus des de la localitat de Vallcebre, pot semblar que no aporta massa cosa per la seva alçada i perquè el veus aquí mateix, però sí que és veritat que quan arribes a dalt té unes vistes espectaculars a tot arreu, des de lo que és el Puigmal a lo que és la serra de Montgrony, amb el Costa Pubilla, amb la Creueta, se veia el Puig Ansada, veiem tota la serra del Cadí, Pedraforca, que evidentment era el protagonista i en primer pla, fins i tot arribàvem a veure a la part més est, vale, que veiem el famós Taga, vale, es veia el Taga tota claretat. I és un mirador que val molt la pena fer-lo, i si el complementes, t'ho dic, amb una sortideta així, si no tens pols alçades ni a vertigen ni això, el camí de l'Àrtic li dona aquest puntet que crec que a la gent que va venir a la sortida li va agradar força perquè era una sortida una mica completa, que tenia una mica de tot, tant senderisme com una mica així d'aventura, i després amb el regal final del cim. I així va estar una mica el que va ser la sortida del diumenge. Acabar la sortida, el que és el beuret de rigor, el comentar una mica de tertúlia com havia anat tot, i la part més dura, sempre, que és tornar a casa després d'un gran cap de setmana.
Sí, no, tornar a casa cansat, perquè clar, vull dir...
Sí, alguns més que altres, els que van fer...
Ja.
Els que van fer un dia o l'altre, doncs, sí, tornes cansat. Els que van fer dos dies, doncs, bueno, tornes cansat, però ja sabem que en el món de l'excursionisme tornar cansat moltes vegades vol dir tornar satisfet, no? Llavors tornes cansat, però satisfet i content del que has fet. I jo particularment com a organitzador de la sortida del cap de setmana no podria sentir-me més satisfet quan veus que la gent s'ho ha passat bé i han disfrutat.
Molt bé. Doncs, una cosa, hi ha intenció de repetir la sortida, no necessàriament aquestes sortides de cap de setmana, no necessàriament al Berguedà, en alguna altra comarca, d'interès de tornar-ho a fer?
La veritat és que és una cosa que ens demana la gent, de sortides de cap de setmana. I si bé que és veritat, i els que ho sabem, la gent que ho munten, que porta molta més feina, més que bé per tot el tema de la logística, de buscar el dormir, que surti tot rodó, no? És una cosa que ens agrada fer-ho, i és possible que cap al Berguedà no, perquè ja han fet el Berguedà, però alguna altra zona, com podria ser els ports, com podria ser a l'altre lloc, sí que hi hauria intenció de muntar properament algun altre cap de setmana d'aquestos. Fins i tot hem barallat la possibilitat que hi hagi més d'un organitzador, que hi hagi, com s'ha fet d'altres vegades, se va fer als ports, se va fer a la zona de Guara, que muntar és un cap de setmana, i el dissabte organitzarà la sortida un i el diumenge organitzarà la sortida l'altre. I això sí que s'ha contemplat de que potser no ara aquest mes o en dos mesos, però que possiblement abans d'arribar a l'estiu un altre cap de setmana d'aquestes es pugui arribar a muntar.
És interessant, vull dir, jo ho recordo perquè en la meva època més jove, que les seves sortides, recordo haver-ne fet, pues, per exemple, a la Cerdanya o al Pirineu, bàsicament. Sortides interessants que estan molt bé de cap de setmana.
Sí.
O aquí fins i tot aquí a Granada.
Sí, ara per exemple, hi haurà la sortida que monte l'Arbolo, que es monte al Pico de Canal Roya, i aquesta sortida, si bé no és de cap de setmana, és en pernotació el dia anterior. Aquestes sortides, jo crec que el que aporten, evidentment, a part de la sortida en si, és l'ambient de germanor i de caliu que fas quan fas sortida de cap de setmana, o fas només, encara que vagis a dormir el dia anterior. És algo totalment diferent. És algo, jo penso que aporta moltíssim. I la veritat és que ens agrada. És veritat que porta molta feina. I si tu, Joan Maria, també ho sabràs, perquè si n'has muntat alguna, saps la logística que comporta muntar tot això. Però quan les coses surten bé, no? Pues llavors... Pues,
sí, i descobreixes espais nous i interessants que molta gent no coneix, és a dir, unes coves fantàstiques, uns congostos també, estic parlant ara quan anem a França, o quan fèiem la ruta per anar a les Fonts del Segre, que allí hi havia un fantàstic balneari a l'entrada, a les Fonts del Llop, i també hi ha... És també aquestes sortides de cap de setmana.
Sí, jo penso que sí, i si les acompanyes així t'ho dic una mica també, perquè per exemple parlant del cap de setmana del Call Llaràs, vull dir, tenia la vessant aquesta excursionista, però tenia la vessant cultural, amb la visita dels dos santuaris, el de Falgàs, i la visita del xalet de Call Llaràs, i va donar aquest toc cultural excursionista, i a la gent també això veig que ens agrada, no?, i que li agrada. I de fet, és per aquest motiu que també les sortides socials del centre els darrers anys s'han orientat a que sigués la part vessant excursionista i la part vessant cultural, sempre amb visites, ja sigui la central hidroelèctrica, ja sigui un pou de gel, i donem aquest caire, i jo crec que tornem una mica als orígens del centre excursionista, la vessant científico-cultural excursionista, no?
És caminar per conèixer el país, vull dir, a veure...
Correcte.
No caminar per caminar i ja està, per caminar pots fer-ho, sortir una volta d'aquí i se sortir de Balaguer.
Correcte.
És sortir per conèixer país, per conèixer llocs que en molts casos estan totalment desconeguts, i dius, això ho tinc a 50, 40, a 100 quilòmetres de casa, doncs sí, i no fa falta anar tan lluny també a vegades.
Sí, la veritat és que sé que sempre fem molt apologia al nostre país amb això, i és que realment tenim un país que és que no te l'acabes. Vull dir que en Catalunya pots recórrer moltíssim, pots cada cap de setmana sortir i sempre descobrir una cosa nova. Si vols, sempre descobrir una cosa nova. I llavors això crec que ens podem sentir molt orgullosos del país on vivim a nivell d'excursionisme. Evidentment que ens agrada sortir fora i que ens agrada conèixer d'altres llocs, no? Ja sigui França, ja sigui cap a l'Aragó, ja sigui on sigui, no? Però que a vegades no ens cal anar molt lluny, perquè tenim per molta sort que tenim, tenim molta sort amb això, tenim unes serralades i unes cadenes de muntanyes i uns indrets i paratges que, la veritat, que no tenen res a vejar amb els països.
Sí, i ara que no plou, doncs mira, basta fer fins i tot bon temps per conèixer-los.
Sí, correcte, sí. Ja estima que no plou, perquè abans has fet menció a la Dou, i a la Dou hi vam estar, ara nosaltres fa un parell de mesos, te diria. Jo ja havia estat al maig de l'any passat, vaig estar, i baixava fantàstica, algo espectacular, i ara quan hi vam tornar a estar, va ser al novembre, estava que feia pena, la veritat.
Ja m'ho penso.
És així.
Doncs moltes gràcies. Si vols comentar alguna excursió que vulguis fer en un futur no gaire llunyà.
Ara, de moment, cartera encara volten idees, però res en ferm. Ara també, després d'un cap de setmana intens, sempre intento que el calendari que següent, no?, me dono una mica de festa jo mateix. No, que a vegades no acabo complint. A vegades acabo amb una altra sortida, perquè te fot més les ganes, no? Però després d'un cap de setmana així intento, no?, de, vinga, va, aquest mes vinent anem a donar espai a tots els altres socis que facin alguna altra cosa a ells per tornar a entregar les pides cargades i amb força per fer alguna altra cosa.
Doncs moltes gràcies i a reveure una altra sortida o una altra entrevista pel que sigui.
A vosaltres, quan vulgueu, ja sabeu. Una abraçada a tothom i a tots
igualment.
Els socis i socis.
Adéu, adéu.
Camins del Pla i la Muntanya.
Aquest mes de febrer s'ha estrenat al Centre Excursionista de Balaguer la secció de Trail Running. Per parlar-ne ens acompanya el Jordi Jubilla. Explica'ns una mica com va sorgir aquest projecte.
Bé, va sortir una mica amb una de les sortides ja organitzades del centre, que jo, pues, en el viatge d'anada, anàvem cap a la vora de Sort, i així, pues, el cotxe anava xerrant, no? Jo ja fa un temps que corro per muntanya i vaig fent una mica les meves cosetes, i llavors vaig preguntar en aquell cas al Jordi Esteve, al president del centre, a veure si també hi havia algú més, per veure si, no sé, si algú s'animaria a fer una miqueta de grupet i tal, i em va comentar, pues, que sí, que gent n'hi havia i que alguna vegada hi hem tingut també aquesta, com aquesta inquietud. Llavors, bueno, em va mig engatussar allò, a veure si m'animaria jo a tirar una mica endavant amb la secció, perquè, clar, bueno, també és un esforç, no? És dedicar-hi un temps i unes energies que, bueno, tothom ho fem de manera voluntària i ells, pues, també ja van tenir les seues coses com per a sumar alguna cosa de més.
Explica'ns una miqueta com arribes tu al centre i també com t'aproximes al trail running.
Bueno, al centre en soc soci de fa molt temps, que des de que vam començar a fer així més sortides de senderisme, amb un grupet, amb els amics i així, i ens vam fer socis, ens vam federar, pues, això, no?, per si mai hi ha algun accident o hi ha alguna cosa que pugui estar una mica cobert, i a poc vam anar fent alguna coseta. Després del caminar, pues, i si provem de començar a córrer o alguna cursa, alguna coseta així, i vam anar canviant una mica l'àmbit, vam anar deixant aquestes sortides així més de senderisme, més excursions, i amb una colleta d'amics, pues, vam començar a córrer, algunes curses com per aquí per a la vora, la Noguera, el Pallars, cosetes per aquí a l'entorn, i des de llavors, pues, anar fent. Cadascú ha anat seguint també el seu camí, però bueno, jo sí, jo he anat mantenint i he anat fent.
Justament parlem d'això, és a dir, per explicar-li a algú que no ho coneix, què és el trail running i en què es diferencia també potser del senderisme o de l'excursionisme?
Bueno, jo penso que seria com una barreja entre atletisme i senderisme o excursionisme, com dius, no? Perquè al final és fer una excursió, és pujar una muntanya o anar a veure, no sé, una ermita o algun lloc així dins de l'entorn natural, però amb un puntet més de, bueno, en aquest cas, pues, més velocitat, no? O, pues, no és atletisme, perquè no és molt difícil anar sempre, pues, amb un ritme constant i marcar-te un temps i així, perquè, bueno, pues, depèn de com te trobis el terreny, depèn de com te trobis tu mateix, no? Però, bueno, seria una mica una barreja entre aquests dos esports i sobretot això, el aprofitar l'entorn natural que tenim a la vora, que tenim molt a prop, molt bons llocs.
Justament ara que comentes l'entorn, és una pregunta de vegades que fem recurrent, no? Si estem en una bona zona per l'esport que parlem avui al programa. Doncs avui que parlem de trail running, estem en una bona zona pel trail?
Jo considero que sí, tenim coses, jolín, aquí al pati de casa molt, molt, molt xules, no? I que es poden aprofitar tota la zona a partir de Gert, no? Que ja comença una miqueta de muntanya. Gert, Sant Llorenç, el Montroig, a tancar-se ja cap al Montsec, i bueno, i aquí cap amunt, no? Pues el Pirineu, que amb una hora i mitja de cotxe hi ets, inclús hi podria arribar en transport públic i tot. O sigui que és un molt bon lloc per iniciar-se i per fer coses realment molt xules.
Físicament, què creus que és important o quines aptituds, quines habilitats s'ha de tindre per poder practicar trail o per poder fer una iniciació al trail?
Tot és començar, penso. O sigui, a vegades fa, hi ha una mica el, la reticència aquesta, ostres, no? Perquè corre per muntanya i corto lo rato. No, o sigui, se fa una mica el que s'hi pot. Pues si a les pujades no es pot córrer, es camina i n'hi ha problema, no? Si una pujada és molt llarga, no la faràs tota corrent. Pues vas caminant, vas al teu ritme i a la que puguis pues ja agafes una miqueta més de velocitat. Llavors, també, no? A la que vas augmentant distàncies, desnivells i així, pues potser sí que fa falta una miqueta més de... bueno, de o experiència, una mica més d'entrenament, però per iniciar-se no fa falta massa cosa, no? És posar-se i caminar, córrer, anar fent una miqueta i anar provant fins on arribes, vale, aquesta distància em va bé, la mantinc, vaig entrenant una mica, puc augmentar i a poc a poc.
Pel sector excursionista així més purista, més de la vella escola, moltes vegades hi ha una certa reticència cap al món del trail o cap a l'evolució que ha fet el món del trail. Com creus, com ho veus això? Tens la mateixa opinió o creus que moltes vegades s'ha creat un estigma?
Clar, crec que... A veure, jo practico els dos, no? Practico els dos esports, doncs crec que són compatibles, no hi hauria d'haver problema en compartir la muntanya en aquest cas i l'entorn. Perquè al final, tant per excursionisme com per trail, els recorreguts poden ser els mateixos. Inclús el trail està una mica més limitat en el sentit d'equipament, per exemple. Si en una sortida d'excursionisme hi ha algun pas més aeri o que necessites encordar-se, una mica més tècnic, corrent no portes tant material o no acostumes a portar-lo com per fer aquests passos. Per tant, inclús el senderisme seria com... Bueno, t'oferiria més possibilitats en aquest sentit, no? Però, bueno, sí, s'entén que hi pot haver gent que dius, ostres, no és el mateix, no és el mateix el disfrutar de la muntanya, que si vas corrent no te n'enteres, no ho veus o no ho gaudeixes igual. Es gaudeix diferent, trobo que ho gaudeixes diferent. També pots parar els llocs a mirar, eh? O sigui, per molt que vagis corrent també se pot parar, no és allò de no, fins al final.
Justament, el trail és un esport que estigui en auge en els darrers anys?
Sí, i tant. Fa uns anys van començar a aparèixer moltes curses de muntanya, molta gent que va començar a córrer o que ja corrien i bé, van engrossar una mica tot aquest gruix de gent, no? Però sí, s'ha notat. Ara potser sí que igual està una mica més estabilitzat, no? La gent que va començar són els que continuen, inclús algú potser ho ha deixat córrer, però va haver un moment amb molt boom, sobretot amb això, quan es començaven a sentir aquests noms de pues, atletes més famosos, no? Kilian Jornet i tota aquesta gent, que clar, doncs vinga, què és això, provem-ho i a veure de què es tracta.
Si et sembla, parlem de la primera excursió que vau fer, o la primera sortida que vau fer com a grup de la secció de trail. Explica'ns una miqueta quin va ser el recorregut, com van ser les sensacions del grupet que hi havia.
Sí, va ser... Bé, de fet, en vam fer dos, una així va ser com extraoficial per veure una mica si es podia muntar una mica de grup, a veure si com responia la gent. Ho vam fer a través d'un correu als membres del centre excursionista. I les persones que van respondre van fer una primera, a veure, van sortir una ruta d'uns 10 quilòmetres amb 400 metres de desnivell, més o menys, i van provar a veure si aquesta distància, aquest desnivell, pues, anaven bé o potser eren poc, eren massa, el ritme... Bé, provar-nos una mica a veure què tal. La primera va ser el camí del Pantano de Sant Llorenç i Pujal Montero i la segona, aquesta, el Barranc del Bosc i la Roca Regina. I bé, molt bé, molt bé. De moment som un grupet. En les dues sortides hem sigut les mateixes persones. A la segona sortida hi va haver un parell més de persones que es van apuntar. O sigui que de moment molt contents. I el ritme, les sensacions i així, tothom de moment estem contents i anem mantenint-ho.
Explica'm una miqueta la ruta de la ruta del Barranc del Bosc i Roca Regina. Com és aquest circuit? És un bon circuit per la iniciació al trail?
Sí, de fet anem buscant això, no? Cosetes com per començar, tot i que el grup hi ha gent que en el seu moment ja havia fet trail o estan fent muntanya activament, però també hi ha gent que comença. Llavors, és per buscar una barreja aquesta que tothom se pugui sentir còmode. Llavors, el circuit aquest, la ruta aquesta és molt assequible, tens molt tros, molt pla, pel cantó de l'embassament de Celles, i després sí, hi ha una miqueta de desnivell, però bueno, és això, és anar-lo fent a poc, al ritme de cadascú, i la baixada després és molt còmoda també, un tros per pista, un altre tros per sender, però també res de complicació tècnica, sinó per això, no? Per agafar confiança i anar agafant una miqueta de ritme, i amb unes vistes molt xules, de dalt de la Roca Regina, pues, també cap a tot el barranc, cap a l'embassament, inclús cap a la banda del Pirineu, Trem, tot el Pirineu, que vam veure amb una miqueta de neu, en aquell moment estava una mica nevat, però bueno, aprofitem-ho, sí.
Ara també que tenim l'oportunitat, intenta'ns vendre una miqueta l'excursió del proper diumenge 10 de març, la que fareu als Picons d'Alberola. Com serà aquesta excursió?
Bé, és el mateix, eh? O sigui, també són 10 quilòmetres, amb uns 500 metres de desnivell, i clar, amb totes anem buscant una mica això, que tinguin alguna cosa, pues, o vistes o algun tipus de gràcia per a que la gent s'hi pugui apuntar. En aquest cas, els Picons és un cim que està dintre de la llista dels 100 cims de la FEC. Llavors, bueno, pues, qui tingui ganes d'apuntar-se, pues, i no l'hagi fet, pues, per ratatxar aquest, perquè hi passarem per allí. I és un cim molt xulo perquè, bueno, és baixera, tampoc no té massa complicació, però per pujar-hi hi ha com un pas pel mig d'una escletxa, amb una corda, té una miqueta així de, bueno, a veure que si passa bé, però, bueno, té aquest punt que no és tot a peu pla, sinó que hi ha un trosset de grimpada, una mica així més entretingut. I de dalt també, pues, bona vista cap a l'embassament de Canelles, en aquest cas, és xulo, és aquí propet, i també això, doncs, aprofitar que ho tenim aquí a la vora per conèixer-ho.
Després d'aquesta bona arrencada, cap a on t'agradaria que evolucionés la secció? Cap a on veus que hi ha possibilitats de futur?
Bé, veiem. Anem una mica sobre la marxa. Veurem a veure si es pot apuntar més gent. En cas de que s'apunti més gent, doncs, igual llavors caldria plantejar de fer diferents tipus de sortides. Potser sortides més curtes, sortides més llargues, amb algun tipus més de complicació, més assequibles, veure, perquè també al final tothom, bueno, tenim nivells diferents i potser alguna cosa sempre 10 quilòmetres ens quedem curts, necessitem avançar una mica, no sé, caldrà veure-ho. A mi m'agradaria que s'augmentés una mica el desnivell i la distància també, però bueno, per algo personal meu, tampoc no... Però si tothom s'hi sent còmode, al final és l'objectiu de la secció, fer grupet i fer sortides junts i compartir les rutes aquestes.
Perfecte, Jordi. Doncs moltes gràcies per apropar-nos a aquesta nova secció, la secció de trail del Centre Excursionista de Balaguer, i com se sol dir també amb l'argot del sector, salut i quilòmetres.
Molt bé, moltes gràcies.
Camins del Pla i la Muntanya.
I fins aquí Camins del Pla i la Muntanya. Ens retrobem el mes de març amb més sortides, excursions, propostes i, en definitiva, muntanya.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.